primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners, com esteu? Avui estarem per aquí fent el programa sospitosos, habituals. En Pablo Morganti, que està en els controls tècnics, que, no, que no els amolla.
Jo també.
Ana Cristina Ramon, que té pressa.
Aquí estic.
Bon dia, jo som en Vicent Tur i també estaran per aquí en David Ventura i na Irene Roig Francolí. Avui tenim de convidats a ser gent de Rata Corner, en Miquel Ferrer, que és un dels socis fundadors d'aquesta llibreria, que organitzen el FLEM, el Festival de Literatura Estesa de Magaluf, que comença ja a la localitat de Magaluf amb moltíssimes activitats i molt importants, amb autors molt importants. A més, tenim avui la nostra sala VIP, la secció del cor del primer vol a Formentera i les nostres seccions habituals, No m'ho puc creure, surt de casa, es disc de la setmana, fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
I d'avui és dimecres 1 d'octubre, avui és Santa Teresa de l'Infant Jesús Verge Carmelitana a Lisieux, patrona de ses missions.
Sant...
És que el meu francès és increïble. Sant Remigi, bisbe de Reims, i és possible que sigui sa jornada de s'any amb més dies internacionals i mundials. És el dia mundial de ses persones d'edat, el dia internacional de sa música, des ballet, des desvegetarianisme, que no sé ni dir-ho, de ser petitis, de s'enfermetat de Gaucher. Mos en estem saltant uns quants perquè si no no acabaríem, però és que a més és el dia internacional des cafè. Cafè, la millor droga del món,
sí,
que seria des primer vol a Formentera, sense cafè no existiria.
No. Què va?
És el Dia Internacional del Cafè i és, per això, un dia seriós, proclamat per l'Organització Internacional de què? Pues del cafè.
La millor part del cafè es produeix a països en desenvolupament, de manera que també és un bon dia per recordar que els productors de cafè mereixen un sou just. Per cert, sabies que el cafè és la segona beguda més consumida del món després de ses herbes eivissenques? Que no, que la beguda més consumida del món és el palo mallorquí.
Claro que sí.
Va,
sigui com sigui, avui és un dia molt excitant. Nosaltres sense una mica de cafè ara no hi seríem del tot, i sense una mica de música tampoc. Això que escoltes de fons és en Juan Luis Guerra i el seu èxit Ojalá que llueva café, una cançó que mos transporta a ses muntanyes de l'Amèrica Llatina. Això que escoltaràs ara, en canvi, et transportarà sense remei a sa costa californiana. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Clar, és important que sapigueu que això ho heu d'escoltar com si estiguéssiu a punt d'atracar una cafeteria a una pel·li d'en Quentin Tarantino.
És a dir, com si fóssiu un personatge d'una
pel·li. Clar, perquè si no, no té sentit.
Amb aquesta música.
Clar, perquè es capti bé l'essència. Un 1 d'octubre de 1962 va aparèixer el primer disc dels Beach Boys titulat Surfing Safari.
Començava la història d'un dels grups més influents de la història del rock and roll, absolutament trencadors a l'hora de produir ses cançons. Molt bé, hi haurà ones avui en el nostre estimat Mediterrani. Podrem practicar surf en els freus.
Ojalà que sí.
Preguntes que només pots respondre a la previsió dels temps. Molt bé, ja sabeu que ve després de la tempestat, ve normalment la calma. El temps no acaba de ser estable tampoc avui del tot, però sí que no esperam les ruixades que es van produir, el temporal que es va produir, per exemple, ahir a l'illa d'Eivissa i a la de Formentera. Avui tindrem predomini de cels poc nuvolosos amb baixa probabilitat d'alguna ruixada ocasional i aïllada. Temperatures amb pocs canvis. A Menorca i a Cesc de Mallorca es vent serà moderat del nord i a la resta es vent en general serà fluix de l'est i del nord-est. A Palma, temperatures 18 de mínima, màxima de 27. A Silla d'Eivissa, 18 de mínima, 26 de màxima. Menorca, 19 de mínima a Ciutadella, 19 de mínima a Maó i màximes de 25 i 24 respectivament.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Cantant sota la dutxa.
Anem a cantar sota la dutxa, intentarem cantar bé per no fer-li ploure tant com ahir a Silla d'Eivissa. En qualsevol cas, ho fem com sempre amb les cançons que selecciona el nostre company David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Comencem aquest dimecres cantant sota la dutxa amb Gendry Conny Fiorentino, coneguda com a Gendry, cantant i compositora dominicano-italiana. Aprofitant la seva doble nacionalitat, na Gendry va participar l'any 2012 a la versió italiana de Factor X, el que li va valdre el seu primer contracte, però aviat es va avorrir d'Europa i va tornar al Carib, on single rere single va anar obrint-se un forat fins que el cel se li va obrir l'any 2021. Amb les nominacions al MTV Millennial Awards i el premi Lo Nuestro. És a dir, els més joves i, per altra banda, la comunitat llatina dels Estats Units li van donar llum verda i li van dir: Wendy, tu pots ser una estrella. El problema és que la seva llum s'ha apagat i na Gendry ja fa un parell d'anys que no treu música. No sé exactament què li ha passat, si ha tingut problemes personals o de salut, però pareix que s'ha convertit en una pastada. I és una llàstima, perquè ella ens ha deixat tamarracos d'urban realment memorables, com aquest de l'any 2022, que es deia Kiki.
Soy yo la Ferrari, acelera color Campari, el ami es Don Vari, te meto duro, tú estás fome, combato como Bad Bunny, y bachateo como mi Cani, ando con mi compari. Salvaje a los safari. Desaparecí, que ya no me ve. Armo un revolú, estilo kung fu. El kung kung, todos quieren chin. Persona más vu, no hay más rendezvous.
Es la jefa que te habla, rápida como la Leti. Pido mami por la wiki. Es de ella, Wani Kiki. Kiki, 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 Kiki. Es de ella, Wani Kiki.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it.
Molt bé, anem amb la sala VIP, que és la secció del vol del... És la secció del vol, no. És la secció del cor del primer vol a Formentera.
No, ja no sabem ni el que deia.
Estàvem riguent així, sí. Micròfon tancat. D'altres temes, d'altres temes. Molt bé, la secció del cor és seriosíssima.
És superseriosa.
És molt seriosa.
No crec que estigues preparat.
Jo he vist per aquí en Dic Lucas i ja m'estic preparant.
Però perquè, no prou.
Mira, si vols t'ensenyar aquí com he demanat hora per psiquiatra.
Però només un dia, perquè necessitem més.
En principi només un dia.
Pues,
tan fort serà.
Ves reservant.
Molt
sí,
bé.
Ves reservant perquè començam con el conejo malo, que li dic jo, amb Batman.
De què m'estàs parlant?
Amb aquest titular de segura que et deixarà alerta, eh? Diu: el marco de fotos que emocionó a Bad Bunny. A la venta, hoy en Lidl.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Ei, ojalá que... O sigui, abans us imaginàveu que l'ocultéssim així, com si no tinguéssim ganes de viure?
Sí, però saps què passa? Que en Bad Bunny està forrat i naltros no.
Sí, 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 no, 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 sí, jo a veure, és que té que estar equivocat.
Claro, claro. Però si és que aquí, allà, o sigui, tothom té moltíssim de talent. En Bad Bunny Conejo Malos, primer de tots, però la persona que ha redactat aquest article,
sí,
més encara.
Que és de Square, això. Ho
és de Square, sí.
Està molt bé, una revista que es diu...
està beníssim. Però saps el millor de tot? Que bàsicament, bueno, jo te vaig a llegir una miqueta les parletes que he tret d'aquí i llavors fem la conclusió, val?
Vale.
Perquè jo buscava referències
d'en Bad Bunny. Pensa que només tenim 14-15 minuts per la secció. Doncs
pues elimines una altra cosa, m'és igual, tu veuràs quina, per això necessita més. L'article posa coses com: el cantante lanzó un deseo y desde Lidl están dispuestos a concedérselo.
Uh-huh.
Vale? Perquè Lidl són els Reis Mags.
Sí.
Resulta que sa cadena, bueno, Lidl, ha tret una col·lecció de marcs de fotos que des de sa revista assumeixen que és arrel de sa cançó d'en Bad Bunny, perquè diu: debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Uh-huh.
Entonces, claro, evidentment era per això. I bueno, tiren molt de sa nostàlgia descantant d'aquesta cançó, que parla de s'arrepentiment, de no haver capturat els moments únics, i es posa, clar, sa cuore, es posa així com a sentimental, no?
Mm.
I duen la solució perfecta de què fer amb aquests moments que segur... A més, diu, segur que tu sí que has capturat. Tu
sí.
Fas fotos?
No, jo faig poques fotos. Doncs
pues entonces tu ja no t'has guanyat a Square.
No, no, la veritat és que no.
Però ells et diuen que segur que tu sí, i que no saps què fer amb ells.
Sí, amb ses fotos.
Amb ses fotos, clar, els records aquests impresos.
Borrar-les quan es dius dues està massa ple. Doncs
pues no, el que has de fer és pagar per imprimir-les, per revelar-les, com es diria abans.
Pagar,
i,
jo.
Claro. I, a més, després, pagar aquests marcs de Lidl que només valen 8,99 i que posen ja que costa menys que un entrepà a l'aeroport. I que, evidentment, així les de pagar.
Clar, bé, en qualsevol cas, això mos mou a una reflexió important, que és els entrepans de l'aeroport, com poden ser tan cars...
I no tenir res enmig.
I no tenir res enmig.
Bona pregunta.
Molt bé.
I, a part, llavors ho venen molt bé perquè diuen... Tienen distintes... Recordem que parlen de marcs de fotos, que
sí,
són la cosa més bàsica del món i no tenen res a veure amb Bad Bunny.
Sí.
O sigui, aquí se l'han inventat, però fortíssima.
Però completament.
I diu... Tienen distintes característiques que los hacen superespeciales. Sirven para colgar. Cuentan con un cierre rápido para lograr la fijación sencilla de la imagen. E incluyen cubierta de cristal, no com les altres marcs.
Clar.
Para que estas se conserven como el primer día.
Això és com que et van en un cotxe i et diuen, però té rodes i tot, eh?
I giren.
I giren.
Sí.
Escolta'm, anem amb aquests dos que em fan
favorit,
molta de por, que són molt fan, de Dandy i Lucas.
Veritat,
sí,
claro,
molt.
Que sí. Pues aquest titular deixarà una mica descol·locat, perquè diu: éxito, dinero, amistad y traición.
Joder.
Historia y cifras de Andy y Lucas, un dúo casi roto.
Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores.
Tot un drama.
A tu aquesta no, a tu aquesta t'agrada, no ho
neguis. Sí, sí. Vaig ser molt fan. Aquesta me la vaig aprendre, crec, però perquè va pigar molt fort.
Tu has tingut un pòster d'Andy Lucas a sa teua habitació.
D'Andy Lucas no. D'altres que ja trauré jo sa sala VIP, però d'Andy Lucas no. Saps per què? Perquè no sabia, no he sabut mai quin era en Andy i quin era en Lucas. I a dia d'avui encara tampoc no ho sé.
Ells tampoc no ho saben.
No. Ja. Però el meu té més mèrit. El cas és que, bueno, en Andrés Morales, que és el nom de veritat, i en Lucas González, gaditans, eren inicialment un quartet, no? En Lucas era el compositor principal. I, bueno, expliquen una miqueta la seva història, que es van fer famosos anant a Gente Joven, a Canal Sur, grandíssima cadena, que van treure aquest àlbum en cançons com la que estava escoltant en 2003, que tenien 21 anyets i, pues, van fer hits com aquest de Son de Amores, Tanto la Quería i La Llamada de l'Amor. Però més tard van començar les tensions. En Lucas ha dit que va assumir durant 20 anys la càrrega administrativa i econòmica del duo per la falta de disciplina de Nandi.
Ai...
En Lucas diu en aquest article de lectures, per cert, que ho ha fet bé, ja que es diu que en la seva darrera gira, Nuestros Últimos Acordes, es diu la gira, haurien pogut facturar uns 2 milions d'euros. Enriga't en tu,
sí,
de Nandy
sí.
Lucas. Però, bueno, Nandy, clar, com l'ha deixat una mica d'inútil, no està massa content amb totes aquestes declaracions i va dir fa poc que estava preparant un projecte musical en solitari.
No, Andy.
Està ressentit.
No, Andy, tio, no.
Ah, sí? Pues toma.
No.
I diu que ja té un parell de temes que podrien sortir el primer trimestre de l'any que ve. una miqueta més tard que les d'en Sergio Ramos, perquè es vaiguen escalonant.
Yeah.
I bueno, en Lucas suposadament no tenia ni idea d'això, va ser un drama perquè se'n va enterar en mitjans de comunicació. Així que després en Lucas va dir frases com «Nandi és un inútil per gestionar el negoci», i després Nandi ha posat a xarxes socials frases super ressentides com «Toda deuda se paga» o «El tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla».
Joder.
Fa com a olor ja de...
Joder.
Fa mal. Però bueno, així
li
tot...
Li falta cridar des de dalt d'una mural «Eso es todo, Sauron!»
Dóna-li's temps. Dóna-li's temps perquè diu que de moment mantenen els concerts que tenen ells dos, que en tenen unes 25 d'octubre, per cert, però si te'l vols apuntar també.
Sí, no, no, la veritat és que no.
Llavors te l'apunt jo, no te preocupis. El 25 d'octubre tenen concert en el Palau Vistalegre de Madrid.
Sí.
I ho mantenen, eh? S'estan a punt de matar per xarxes, però ho mantenen, que és l'important.
Després faran ses paus.
Sí, a través de xarxes, segurament.
Si Oasis han pogut fer ses paus, els dos germans han dit el que es poden.
Jo penso que sí.
Molt bé.
Ara t'educo un marujeo tremendíssim.
Ja, no. Si vens fort avui, eh?
Venc fortíssima.
Vinga, va, dali.
Diu la història de Desamor, de Thelma Ortiz, hermana de Leticia, i Robert Gavin Bonar. Engaños, celos, misterio y una hija.
Aquí en Bandy i Lucas teníem éxito, dinero, amistat i traición.
Uh-huh.
I en aquest cas tenim engaños, celos, misterio i una hija.
És una mica com el títol dels llibres de Nàrnia.
Sí.
El ladrón, la bruja i el armario.
Sí.
Però aquí és engaños, celos, misterio i una hija.
I una hija.
Sí, efectivament. No sabia jo que hi havia tant de merder en aquest àmbit de la vida com és el de sa germana, de sa reina Letícia, però sí. Conta aquí aquest article de lectures també que na Thelma Ortiz va ser mare en els 30 anys de la seva filla Amanda, fruto de su romance con Enrique Martín Llop. Bueno, sa parella es va separar, no es va arribar a casar ni res, es va separar poc després. Després, en 2012, es va casar amb en Jaime del Burgo, que sona molt a realeza,
sí,
en una cerimònia íntima i secreta que va transcendir en els mitjans de comunicació mesos després. Dos anys després es van divorciar ja i... Durant més de 10 anys no sabia si tenia parella o no na Thelma Ortiz.
Sí.
Hasta allà estava.
Na Thelma Ortiz es va cansar de que els mitjans de comunicació li anessin darrere.
Sí. Diu, ja està, m'ha divorciat i ja me'n vaig fora.
I segurament ha intentat passar bastant desapercebuda.
Sí, però després va anar fortíssima, com jo vull. I va aparèixer en el 2019 en els Premis Princesa d'Astúries, acompanyada de l'advocat irlandès Robert Gavin Bonar, que ara tenen una filla en comú que es diu Erin. Quina és la part graciosa de tota aquesta història? I és que...
Lucía?
Hola.
Hola, què tal? Se sent bastant bé, eh?
Sí. Vale. Les cridades i les videotrucades no tant.
Val. Bé, se talla un poc, però bé, mirarem de fer el que puguem. Ja entrau a la zona de perill en aquestes aigües internacionals que prèviament... He llegit que tot el vespre han sobrevolat drons. M'ho podries confirmar com estau en aquests moments?
Pues que ha sortit el dron, ha tingut una nena que...
No, Lucía, perdona, ara se sent com, no, entretallat, el manco que puguem rescatar una frase, han sobrevolat.
Si no, vos puc enviar...
Ara bé, vale. Aprofitam ara, Lucía, endavant. Lo dels drons aquesta matinada, vos sentiu amenaçats?
Tenim drons, però també hi ha hagut una presència d'embarcacions petites no identificades. I el que teníem també és la informació de que salpava del port d'Asdod un vaixell militar israelià en direcció a la flotilla. Per això s'han activat els protocols d'interceptació, però després s'ha reduït l'alerta i ara mateix ha sortit el sol i seguim navegant cap a Gaza.
Ara, per tant, de moment, ara en aquest moment, hi ha tranquil·litat. Vos sentiu tranquils?
Ara estem intentant descansar perquè amb la llum del dia és tot una mica més fàcil, però seguim atents al que pugui passar.
Quan arribareu, t'apareix aproximadament? Quan penseu arribar? I amb quines condicions? Hi ha força dins tot l'equip?
Estem molt a prop, estem pràcticament a un dia de Gaza i si aquesta missió no és el seu objectiu, serà perquè...
Sí, en Cañizares.
I què passa, que te trobes a tothom que ve estiuetjar per Eivissa?
Home, pensa que hi ha els llocs que vaig i tal.
Ah, claro, saps? Claro. Bueno, resulta que va anunciar la seva separació el passat mes d'abril i ara ja ha anunciat que es torna a casar.
Un tio ràpid.
Per això diu, no hemos querido que se nos haga tarde.
Claro.
Efectivitat, sí, pim, pam, pum, bocadillo de atún.
Sí, sí.
Bueno, ho ha anunciat en el programa en el que col·labora, que és El Partido de Cope. Diu que la seva relació amb aquesta bona lota que es diu Noemí, i que no en sé res més, va començar a través de xarxes socials fa 4 mesos, cosa que sorpresen els seus companys. Sí,
clar,
no entenc per què.
No hi ha cap relació que comenci a través de xarxes socials avui en dia, no n'hi ha cap.
I que en 4 mesos es casin. I, bueno, en el programa van ser els seus companys els que van dir-li «Ya se puede decir, venga, va». I ell va dir «Sí, senyor, me caso en 1 mes y medio con una extraordinària mujer que se llama Noemí».
Sí, senyor,
ja
Noemí.
Diu que la boda serà civil perquè en juny va confessar que no té la nul·litat matrimonial de la seva anterior relació perquè li demanaven 3.000 euros per un recurs i ell va dir, por ahí no paso.
Ah.
Així que segons l'entitat és de casada amb una o amb una altra. I aquesta serà ja la tercera boda de l'exfutbolista. Serà el 14 de novembre a València, ja que ell va viure allí. I ell ha tingut ja 7 fills. Un d'ells va morir malauradament, però en va tenir 3 amb na Marina Conchelo i 4 amb na Maite García. O sigui que ja va acumulant feina. De na Noemí, l'únic que sabem és que es diu Noemí i que va néixer a Calella de Palafrugell.
Sí.
Que m'apareix una pèrdua d'oportunitat no haver-se casat a Calella de Palafrugell.
Clar.
Que sona molt més guai.
Clar.
I ell va dir en Santi Cañizares sobre sa boda.
Hi ha 2 Calelles, una està, diguem, al Maresme, no me'n record com es diu, i l'altre és Calella de Palafrugell, que està a Girona. Doncs
pues sona molt més guai, la de Palafrugell.
Sí.
En Santi Cañizares va dir, nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya.
En Cañizares, que està allí barrinant com un loco,
sí,
ja
sí, diu, no.
Casem-nos ja.
I clar, es casen damunt el mes que ve, vull dir, durant 5 mesos de relació.
Sí, sí, sí.
I, bueno, la seva separació també la va anunciar en directe, perquè abans de res... és col·laborador i està compromès en la seva feina, però ho va fer a Radio Marca i va dir he terminado mi relación con la que para mí era mi mujer, bueno, per tu i per l'església i per resto també si estàveu casats, però bueno, estoy viviendo un momento muy duro, las cosas del amor son muy difíciles, no sé ni qué voy a hacer hoy mismo porque esto te deja muy tocado,
oh,
i que va perdre 6 quilos. Però un mes després pues ja estaven a Noemí i ara es casen, així que tot bé, ja estan tots contents.
Increïble, ja ho sabeu. Si voleu perdre 6 quilos en lloc d'Ozempic, separeu-vos com en Cañizares.
I llavors juntar-se per Instagram. Ja està.
Moltes gràcies, no tenim més temps, però
ja res,
tot molt interessant. Sobretot
ja
el de Nandi Lucas.
Ja.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Això que escoltes és Lana del Rey, amb una cançó titulada West Coast. Està sonant aquí mateix el primer vol a Formentera. Amb ella arribarem a la nostra primera pausa, després tornem de seguida amb les nostres seccions habituals, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, surt de casa, que la nostra agenda, es disc de la setmana, i unes quantes coses més fins que siguin les 7.
Tres ràdios, entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tentol.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. Anem amb la secció de notícies increïbles quan comencem la segona part del programa. Tenim al nostre estudi una dona que és perillosa, intel·lectualment perillosa, físicament. Els seus metges mos varen dir que no ho eren. Que no ho era, però no ho tenim molt clar. Irene, bon dia.
Està sonrivo com son Nike.
Son Nike. Molt bé, Irene, què te contes?
Aquí estem.
Aquí estem.
Aquesta petita sauna d'IB3 Ràdio.
Vinga, endavant amb el titular.
El titular diu així. Que sones la Bubus i per què s'han tornat tan populars?
Tampoc entenc la relació entre la música i es...
És que és una cançó, és Dimoni Passuso.
Ahà.
I ara veurem que té una relació.
Té una relació, molt bé. Vale? Què són els labulus?
La bubu. És secció dedicada a tots els boomers que tenen algun nen o nena a prop que els hi ha demanat...
Pensa que els boomers... Bueno, jo em considero madurat, no boomer.
Madurit interessant.
Pensa que els boomers ja tenim fills adolescents o més. Per tant, sou els millennials els que teniu fills.
Els boomers tenen nets. I, generació i els nets X. volen la bubus.
Què?
Els boomers tenen nets i els nets volen la bubus.
Ah, molt bé.
A vegades els nets, estadísticament, són un ca o un gat. Però n'hi ha...
Avui en dia sí, eh?
Abuela, quiero un la bubu. Vale, ha vengut un boix, li ha demanat això a sa abuela. Han pensat que el nen o nena estava agilipollat i no parlava
bé. Cert?
És cert que està agilipollat, però no és perquè parli malament. A veure, els labubus són... la nova moda, després d'aquella pollada que hi va haver de Sony Angels, que eren aquells bebès de plàstic amb boles que es posaven en el mòbil, fent que el mòbil encara fos més gros i menys pràctic, i decorant-lo com la carpeta secreta d'un pedòfil.
Sí.
Una cosa estranyíssima.
Una cosa molt rara.
Doncs els labubus són també decoració inútil, però, a més, la gent afirma que són satànics.
Que guai.
Sí, això m'interessa molt més. Jo vull coses satàniques.
Que guai.
Els labubus són uns peluixets petits amb cara de fullet que fa trastades. Estar ahí com amb malícia, amb somriure de... vale? Exactament així. Són lletjos de pilotes.
Escolta, Pablo Morganti, canvia-li els fons en això i posa Heaven Angel de Black Sabbath. O alguna altra, una cosa més satànica, tio. Sí, home, sí, una cosa més... No, necessitem una música més satànica encara. Sí, home, sí. Tu canvieu quan vulguis.
Ell sap de Satanàs.
Sí. En Pablo Morganti és tècnic. Va, té contacte directe, té el telèfon.
Sí, argentins.
Segueix, que mos perdem.
A veure, que els va dissenyar un artista que es diu Cassing Lung, és de Hong Kong, criat entre Holanda i Bèlgica, va fer uns llibrets d'històries basades en mitologia nòrdica, que és una mitologia molt pertorbadora.
Sí,
molt.
Sí.
I aquests fullets...
El Ragnarok.
Els fullets aquests eren la bubu, makoko, cimono, ticoco, yaya, pipo, pato... Efectivament, sona que estic invocant el dimoni. És, una empresa xinesa va començar a vendre les figuretes i quan una cantant de K-pop va fer-se fotos amb ells, la cosa se'n va anar molt de ses mans.
Clar.
I ara pots gastar-te milers d'euros... amb labubus de tot tipus. Hi ha labubus exclusius d'or. La gent es gasta com...
No m'estranya que els millennials no us reproduïu per no comprar aquest tipus de merdes en els vostres
fills. No m'ho podem permetre.
No us ho podeu permetre.
O casa o labubu.
Clar.
Una cosa no et permet l'altra. Hi ha això, pues una corrent que afirma que labubu prové del dimoni mesopotàmic Pazuzu. I el millor de tot és que aquest dimoni ja va sortir en el Simpson el 2017.
Hòstia!
L'episodi de Halloween, Homer compra per error en a Maggie una figureta de Pazuzu que vol acabar amb la humanitat.
Ostres!
Una vegada més, a Simpson han predit la fi del món. Una vegada més. El creador Cassing Lung afirma que ell porta la bubu dins. Això vol dir que o està posseït o se l'ha ficat pel cul.
Sí.
Una de dos.
Una de dos.
No he vist plugs anals la bubu. N'hi ha.
Però tot arribarà.
N'hi ha. I en el fons, qualsevol cosa amb bon lubricant la pots empènyer cap endins com a mínim una vegada.
Irene Roig Francolí, gràcies pels teus consells sobre sexualitat o per...
La bubu pec.
O per les teves opinions sobre... moda contemporània. Gràcies.
Un plaer.
No he pescat molt la secció, però moltes gràcies, de veritat.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Surt de casa!
A la puta calle.
Idò, comencem la nostra agenda, la nostra secció Surt de casa, a Cristina Ramon.
Arrencam octubre ja, per fi, eh?
Clar, és que me canvieu, us moveu així, na Irene...
Som rapidíssimes.
Xitxats, i no m'enteri.
Clar,
i algun dia us confondré. Començam l'agenda a Mallorca amb una exposició titulada Nachtleben, Totes les imatges són pintures possibles que es pot visitar això en Esbaluart.
Amb la premissa que qualsevol imatge pot ser una pintura, aquest projecte explora com la pintura ha evolucionat cap a altres mitjans, com la fotografia, el cine o la tecnologia digital. Esbaluart planteja un recorregut per obres d'artistes com Pere Jaume, Tracy Moffat, Marina Abramovic, Darío Villalba o Peter Zimmerman, entre altres, que dialoguen entre els formats fotogràfics o virtuals. En Esbaluart, Museu d'Art Contemporani de Palma, de 10 del matí a 8 de la tarda.
Això és a Mallorca, anem a Menorca amb una altra exposició, també molt interessant, es titula The Woman i és de Cindy Sherman.
Cindy Sherman és reconeguda mundialment per la seva exploració de la identitat i es gènere a través de la representació de personatges meticulosament observats per la càmera. A la seva primera exposició individual a Espanya, en més de 2 dècades, Cindy Sherman, The Woman, presentarà una selecció de les obres més icòniques de l'artista. Des de la dècada de 1970 fins a 2010, es pot veure Silla de Rei dins d'Esport de Maó, de manera que s'hi ha d'anar en ferri.
Sí, senyors.
O nedant. Està obert de 10 del matí a 4 de la tarda.
Avui millor en ferri. Tancam sa gent de Silla d'Eivissa. A més d'anar a una nova edició de sa Ja Ja Està Bé, sa millor nit de monòlegs d'Eivissa, a sa sala Ja Està Bé de Vila, que és una cosa que dirigeix na Irene Roig Francolí, justament. Aquesta nit, després d'anar a això, també pots anar en es gran closing party d'Eivissa Rocks.
És gran, aquest no li hem posat naltros,
no.
És com ho han titulat els organitzadors, així, Grand Closing Party. I d'obé, l'artista convidat d'aquesta party serà Dizzy Rascal, pioner de grime, que no vol dir que doni grima, que sapiguem. El grime és un estil musical que va sorgir a Londres...
El grime, el grime.
Grime, grime... Bueno, jo m'invento la pronunciació, què més dona? Va sorgir a Londres en el 2000 i mescles dancehall i hip-hop. Dizzy Rascal és autor d'himnes com Dance With Me o Holiday, que és la cançó que escoltes ara mateix, de fons. A Eivissa Rocks Hotel, a Sant Antoni de Portmany, a partir de la 1 i fins les 10 de la nit.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Això comença tranquil, però ja veurem. Ja veurem, perquè són un duo que es diuen Campos del... Es fan dir Campos del Puerto, un nom molt curiós. Acaben de treure el seu primer disc i es diuen Campos del Puerto perquè són de Campos. Aquesta... I són disc de la setmana, aquí el primer vol a Formentera. Aquesta cançó té un nom també curiós, es diu Parolets de Fideuí. Amb ells arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts.
Va bé. Que pengi de tot una, si m'aixerren en foraster, mai va veure sa comèdia, veu que fem un roi de terri, un trinxet i pa llescat, dins un plat d'esmor.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dimecres hi podria haver alguna precipitació, però res a veure, no hi haurà punt de comparació amb les d'ahir. De fet, avui l'AMET ja no té avisos activats. Avui a Eivissa avalua els danys provocats per les tempestes que varen descarregar, sobretot, durant la matinada i el migdia. Les precipitacions varen superar els 300 litres per metre quadrat, uns registres històrics que varen mantenir les Pitiüses en avís vermell durant les hores centrals del dia. Ara la prioritat dels 130 efectius de cossos d'emergències i forces de seguretat que s'han desplaçat fins a Eivissa es torna a la normalitat, retirar l'aigua i el fang dels carrers, de les carreteres i dels edificis. Ahir es varen produir 156 incidències a Eivissa, unes 200 en tot l'arxipèlag. Hem de dir que avui les classes queden suspeses a tots els centres educatius del municipi d'Eivissa, a tots els nivells, inclòs el torn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Marc Ferrer de Formentera i al municipi de Sant Josep de Sa Talaia no hi haurà activitat al CEIP Sant Jordi. La previsió és que les classes puguin reprendre en normalitat dijous una vegada s'hagin completat les tasques de neteja i de revisió. I atenció avui encara a l'estat de les carreteres, precaució perquè, segons la darrera actualització, encara es restableix a poc el trànsit. Continuaven tancades, però, l'avinguda de Sant Josep a l'accés d'Eivissa i l'avinguda de Sant Joan de Labritja a l'accés a la zona del port, on encara hi ha acumulació d'aigua. També continua amb restriccions la carretera E10 i alguns camins rurals romanen tancats. I a la crònica política, un apunt perquè el Parlament ha rebutjat finalment el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics. Vox ha complit finalment amb la seva amenaça i ha votat en contra, com l'Esquerra, i ha deixat tot sol el Partit Popular. A partir de les 7 ampliem aquestes i moltes altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Tres ràdios, participació. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a
Estàs escoltant el Primer Vol a Formentera, el programa despertador de IB3 Ràdio, i anem a parlar d'una gran cita cultural que comença demà a Magaluf. Sí, sí, a Magaluf. Es diu FLEM, el Festival de Literatura Estesa de Mallorca, i arriba en la seva cinquena edició. El FLEM, la veritat és que ràpidament s'ha convertit en una cita literària imprescindible. Vull dir, perquè us faci una idea, en el FLEM, durant aquests dies, des de demà fins a diumenge, hi seran Javier Cercas, jo crec que és un novel·lista que qualsevol persona que hagi llegit dos llibres sap qui és Javier Cercas, és de Soldados de Salamina, deu ser l'autor ara mateix en espanyol més supervendes del món. Hi serà Joana Marcús, que és mallorquina i que és tot un fenomen literari dins de joves. Sabídua de Paul Auster, hi serà també. Helen Fielding, que estarà també en aquesta cinquena edició de Slam, que és l'autora del diari de Bridget Jones. Pedro Mairal, que és un extraordinari novel·lista argentí. I una llista infinita de noms, i tot adornat en música com el grup que sentíem ara de Mallorca, que es diuen The Hawaiians, que fan versions. Molt bé, per parlar de tot això, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels inspiradors d'aquest festival, que és en Miquel Ferrer, de Rata Corner. Com anem? Bon dia, què tal, Miquel?
Bé, bon dia, molt bé. Moltes ganes de que comenci aquest cap de setmana.
Demà ja, eh? Estàs nerviós o què? Sí, no?
Bé,
una mica,
no, nerviós no. Estan més que nerviosos, estan amb ganes, perquè ja, com bé has dit, tenim tot això programat per aquest cap de setmana, per tant, són molt de meses de feina, i després ara ja estem com així just a punt de sortir de sa sortida, no? I tenim moltes ganes de començar, de que la gent ho pugui gaudir, de que arribin tots els autors i de celebrar-ho.
Jo m'he centrat en els grans noms, igual me n'he deixat algun, però clar, s'ha nominat, hi ha moltíssims autors de les Balears, hi ha moltíssima més gent, però clar, Déu-n'hi-do, Javier Cercas, na Joana Marcús, encara que sigui de Mallorca, és una superfigura avui en dia, na Helen Fielding, els noms que he mencionat són pesos pesats. Com ho feis per convencer-los que venguen a Mallorca?
Bé, per un costat, fent molt bona feina els anys anteriors, perquè, per sort, tot i que per aquí que escriptors n'hi ha molts, és un món petit que entre ells xerren molt i se coneixen, i com que els agrada molt l'experiència, en xerren molt bé i els recomanen als seus companys.
Clar.
I després també perquè Magaluf sorprèn i atreu un poc a tota aquesta gent per el tipus de format també de festival que tenim, que fuig un poc de que sigui una cosa sèria i més acadèmica i vol ser divertit i per tots els públics. I ja te dic, sobretot jo crec que la fórmula de l'èxit és que se passin igual de bé el públic que els escriptors i així ells vulguin tornar i ho vulguin recomanar.
Em crida molt l'atenció que aquest mega festival, perquè és un festival enorme en moltíssimes activitats, amb firmes de llibres, amb recitals de poesia, amb conferències, amb presentacions, amb actuacions musicals, amb actuacions teatrals, em crida molt l'atenció que hagi sortit d'un lloc com el Rata Corner, que és una llibreria així que va néixer amb caràcter innovador, però que no és una cadena de llibreries, és a dir, és una iniciativa molt grossa que surt en principi d'un àmbit molt petit.
Sí, però bé, ja ho deia en Sergio del Molino l'any passat a la conversa precisament aquí a FLEM, que realment el més interessant sempre ha sortit des de les perifèries i no des del centre.
Sí.
I per això nosaltres estem molt contents que de Rata Corner, tot i que només ara, bé, l'any que ve farà 10 anys que vàrem obrir, però sí que des del primer moment hem intentat tenir molta empenta i intentar innovar i no tenir peresa i intentar apostar per fer les coses d'una manera diferent. I sí que és vera que a dia d'avui és molt difícil i es du molta feina fer un festival com aquest, perquè és un festival en el que passen unes 10.000 persones i en el que hi ha una quarantena o cinquantena d'artistes convidats. Per tant, és un gran repte per nosaltres també com a producció i com a tota la feina que du, però realment també és per l'aposta que va fer Insight by Melilla des del primer dia, de tenir un partner de l'empresa privada que va apostar des del primer dia per aquest projecte i que va ajudar a fer-ho possible, no? Que, per sort, també durant tots aquests anys s'han anat sumant noves institucions i nous partners que també ens ajuden a fer-ho possible, perquè també s'ha de recalcar que un festival d'aquesta qualitat i d'aquest nivell sigui totalment gratuït per al públic, no?
Que és fantàstic. Escolta, Miquel Ferrer, de Rata Corner, la idea va ser teua? I això és una part de la pregunta. I la segona part de la pregunta és a qui vas anar a veure primer? A l'empresa privada, a Malian, no? Seria? O a l'Ajuntament de Manacor? A quina porta vares picar primer i vares dir no, que vull fer un festival de literatura, un mega festival de literatura a Magaluf? A qui vas anar a veure primer?
Sí, bé, primer no vàrem dir tampoc que volguéssim fer un mega festival, és a dir, volíem fer un festival de literatura expandida, això sí, per tots els públics, amb aquest objectiu d'acostar la literatura a nous públics i amb un cartell totalment heterogeni on tothom hi tingués cabuda, però i que volíem que ho volíem fer Magaluf, perquè també de Rata Corner sempre sabem que si ho féssim un altre espai molt més institucional o molt més com un, jo què sé, espai de congressos o un auditori o un espai així, l'experiència no seria la mateixa, no? Volíem que nosaltres, que la gent vengués amb ganes de divertir i de demostrar també el poder que té la cultura per transformar aquests espais i per posar espais que a priori estan en els mitjans de comunicació per altres temes, però veure que aquí hi ha gent que hi viu, hi ha biblioteques que és a dir, a Magaluf hi ha biblioteques també i que hi ha tota una sèrie de veïnats que també se mereixen que tenir un festival en el seu municipi, no? I primer, la primera reunió de totes va ser amb Vinça i BMLA i va ser un sí des de la primera reunió per aquesta posa tan arriscada, sobretot a les primeres edicions, que tothom se sorprenia molt que ho volguessin fer a Magaluf, però sabíem que Magaluf havia de ser no només escenari, sinó també protagonista d'aquest festival.
Miquel Ferrer, la idea va ser teua?
Sí, bé, va ser sí, de tot l'equip de Rata, de Nedi i meva. No sé molt bé de qui va ser la idea exactament, però...
Què estàveu fent quan vareu tenir la idea? Vull dir que un cafè amb llet, què estàveu fent?
Jo no ho tenc ni... Ara mateix no sé on érem, quan van tenir aquesta idea. Sí que és vera que de rota conec sempre, qui mos conegui sap que sempre intentam fer coses poc convencionals i donar-li sa girar sa truita i fer les coses d'una manera diferent, i per això vàrem pensar que Magaluf era molt potent per això, i també perquè mos ajuda que molt de mallorquins i també gent de fora que ve vengui a Magaluf, i que potser sigui el primer pic en la seva vida que ve a Magaluf, i com a reconquerir una mica aquells llocs que han dedicat en el turisme, també poden tenir aquesta oferta per residents i evidentment, acollir un festival com el de Flem, no?
Escolta'm, quin és l'autor que més... O conta'm alguna anècdota, l'autor que més il·lusió et fa portar en aquesta cinquena edició d'Esflem, que no necessàriament ha de ser Javier Cercas o Joana Marcús, sinó qualsevol altre. O conta'm una miqueta, perquè, clar, evidentment, el que no podem fer per ràdio és repassar tot l'enorme programa que teniu, convidar massa gent a que visiten el programa en el vostre web, que és Flem Festival, i en xarxes, flemfestival.com, i allí ho tenen tot molt ben explicadet, i dia per dia, i totes les activitats amb sora i en el lloc on són. Però com a productor d'estema, vull dir, que és el que te fa més il·lusió tenir en aquesta cinquena edició d'Esflem?
Jo, si hagués de dir dos noms, bé, en diré tres. Un seria, per un costat, a repetidors, perquè també enguany fa 5 anys el festival i volem que sigui un poquet, com a Sorbesqui, per reflexionar un poc el que hem aconseguit en només 5 anys, que és molt poc per un festival cultural per consolidar-se, que seria en Antoni Vicenç, que va participar a la primera edició i tenim moltes ganes de que torni a Magaluf i vegi l'evolució del festival, també, que també seria en Bob Pop i na Paula Bonet, que també repeteixen que tots tres varen participar en aquella primera edició, i després en Siri Husbe, perquè realment va ser un somni quan em va contestar i va dir que venia encantada i que acceptava la invitació de venir al festival.
A la vídua de Paul Auster, diguem. No?
Sí, però bé, viuda de Paul Auster, sí, però també no només per això, sinó perquè és princesa d'Astúries de les lletres de 2019 i és una de les escriptores i assagistes relacionades amb feminisme, amb art més potents dels Estats Units, i té una ha estat traduïda a més de 30 idiomes, i per nosaltres realment tenir una persona d'aquest prestigi, d'aquest nivell, aquí a Magaluf i que vengui amb ganes de passar-ho bé, i ella conversarà, per exemple, amb Paula Bonet, per nosaltres és un somni que realment mai haguéssim pensat fa 5 anys, ni igual si m'haguessis demanat a lo millor aquest mes de gener, que enguany tindríem a qualcú d'aquest nivell en el festival.
Què tal és públic? Què tal es porta el públic? Ja duis la cinquena edició, jo crec que ja es pot mirar endarrere, veure com ha evolucionat l'assistència de públic. Dius que totes les activitats són gratuïtes, però això necessàriament no vol dir que tot es ompli ni que el públic respongui.
Sí, realment estan molt contents amb el públic, perquè respon d'una manera espectacular. Sí que és vera que ja hi ha un parell de converses que són els caps de cartells que estan plenes i amb llista d'espera, però la gent sí que omple tot, i com un bon festival, també el que nosaltres volem és que potser venguis per aquell nom que te sona, però també descobreixis noms més joves i autors que potser acaben de publicar llibre, com pugui ser en Joan Llinàs o en Maria Gundés, per exemple, per citar-ne només dos, perquè com a bon festival de música, per exemple, el que volem és que tu venguis per un, però després te quedis. I jo crec que qualsevol persona que hagi passat per aquí aquests 4 anys a qualsevol dia d'Esflem, crec que s'agafa com una atmosfera molt guapa, perquè crec que molts de lectors no estem acostumats a compartir el nostre amor per els llibres, a excepció de dies puntuals, com per exemple Sant Jordi o moments així, i que potser amb la música o amb les arts escèniques sí que estan més acostumats a comentar-ho més, i per això crec que se crea un ambient molt guapo, que realment és una mica difícil d'explicar, però que realment és això, i el públic està agraïdíssim, està encantat també de poder tenir aquesta cara a cara amb els escriptors. Els escriptors sempre són supergenerosos i tenen temps, i com que tots s'allotgen aquí a l'hotel on passa el festival, també la millor, encara que no conversin aquell dia, te'l pots trobar o el veus sopant o el veus passejant per aquí de vora, i sobretot és això, aquest sentiment com de comunitat i que realment qualsevol persona que passi per aquí, si veu el bon ambient que se viu, segur que més d'un voldrà ser lector, també.
Escolta'm, per anar tancant l'entrevista, una curiositat que vull preguntar-te. Molts de llibreters, i les estadístiques també ho diuen que a Espanya només llegeixen les dones, o que molt majoritàriament llegeixen les dones. El públic d'Esflem corrobora aquesta estadística?
Sí, no, vull dir, però hi ha moltes... les grans lectores són dones i també joves. Per exemple, Joana Marcús té un públic molt femení i que també llegeix molt i la gran majoria està format per dones. Però també és vera que com que nosaltres intentem cercar aquesta conjunció de públics i anar més enllà, no? Per això també tenim un públic molt heterogeni i sobretot també el que ens interessa molt que sigui de moltes generacions diferents. Clar. Perquè sí que és vera que potser les grans lectores podrien ser dones entre 40 i 70 anys, però realment aquí en els festivals ve tot tipus de persones i sí que també jo que sé, tenim la Cervantina, per exemple, que també amb aquesta programació passa un poc més desapercebuda, però aquesta selecció de futbol d'escriptors, que hi ha una selecció d'escriptors que també juguen a futbol i juguen una Eurocopa contra escriptors d'Itàlia i d'Alemanya, que serà que cap de setmana també Magaluf com a activitat paral·lela del festival, i per exemple són més de 50 escriptors que segur que ells també fem una xerrada de futbol i literatura, per exemple, que també el millor és per un altre tipus de públic. Tenim públic juvenil, tenim músics també, tenim en Carlos Sanders, vull dir que tenim un poc tot tipus de públic per mesclar això, no? Gent jove com en Joana Marcús, que tindrem gent de 14, 15 i 16 anys que s'acostarà aquí a Magaluf, en gent més gran a lo millor per en Javier Cercas o per en Antoni Vicenç o en Vidal Ferrando, i per això jo crec que també una cosa de lo més guapo és que fent aquest cartell tan heterogeni tenim un públic molt heterogeni.
Sempre, evidentment, dins de la literatura. Idò, Miquel Ferrer, no tenim més temps. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Segur que anirà beníssim. Salut.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
Ja ho sabeu, si voleu convidar totes les activitats, per exemple, Joana Marcús, que ara en parlàvem, està demà mateix, en el dia inaugural, està a l'escenari de Flem, que li fan una entrevista demà dijous a les 8, però és impossible fer i repassar per ràdio tota l'agenda, tota la programació del festival, de manera que us convidam a consultar-lo en xarxes i en el web del festival, que està molt ben explicat, flemfestival.com. Molt bé, esperem que us hagi entretengut una mica el nostre programa. Això ha estat el primer vol a Formentera. Ara a les 7 arriben totes les notícies amb l'informatiu matí, no us ho perdeu. I demà tornarem, que ja serà dijous, a partir de les 6. Que passeu un dia com ha de ser. Boníssim.
Són les 7.